Es hermoso mi pueblo, la Floresta, aunque no sea pueblo ni sea barrio. Hermoso por el viento y los vestidos, y a pesar de los trenes y su horario.
La cançó La Floresta és obra del cantautor Quintín Cabrera, que ens va deixar el passat 12 de març. Per al proper dia 27, precisament, estava previst un acte d'homenatge a Madrid, on diversos amics i músics volien donar ànims i caliu a Quintín Cabrera per afrontar el seu complicat trasplantament de pulmó. Però, malauradament, aquest acte serà un homenatge pòstum. Per parlar de la figura d'aquest cantautor, periodista, poeta, tenim amb nosaltres, doncs, el seu veí i amic, Jaume Rodríguez. Bon dia, Jaume.
Bon dia.
Comencem. Suposo que això de veí d'en Quintín és relatiu, tenint en compte que va néixer a Uruguai, va viure a la Floresta, a Madrid, va actuar a l'Uruguai, Portugal, França, Alemanya, Bèlgica, Itàlia, Suïssa, Cuba, Suècia, és a dir, es movia molt, suposo que veí, però potser veieu com es movia.
Sí, bueno, és relatiu, però a l'època que està a la Floresta, que va ser molts anys que va estar, realment era un veí absolutament normal, encara que a mi ho trucava si no hi era, clar. Però molt normalment hi era, perquè estava casat amb la Pilar, i que ara en aquests moments encara és presidenta de l'Associació de Veïns de la Floresta. Tenia dos fills, que ara ja no viuen aquí, però que eren companys de classe dels nostres, etc. Vull dir que realment era un veí. Sí.
Hem llegit que Quintín Cabrera se sentia uruguaià i català. Podem dir també que se sentia florestà, és a dir, va arrelar al barri, se sentia part de la Floresta?
Sí, jo penso que sí, que la Floresta... A part, la Floresta és una... A vegades és un tòpic... com equivalent a hippies en aquell moment, ara potser ocupes, vull dir que són paraules que es van canviant, però no, era evidentment una persona integrada a la Floresta, des de luego integrada a Catalunya, se sentia uruguaià, oriental, que diuen els argentins sobretot, els orientals es refereixen als uruguaians, i com català pues, també potser sentia la seva diferència amb Espanya com els uruguaians amb Argentina, no? Vull dir que hi ha una qüestió que ell normalment parlava castellà, però la seva dona parlava sempre inclús amb ell català.
Aquesta línia que ens explicava de la Floresta, anys 70, un moment especial. Què volia dir? Què implicava? Quines implicacions tenia en aquella època viure en una zona com la Floresta?
Bueno, la Floresta, per diverses raons, moltes d'elles físiques, vull dir, l'estar prop de Barcelona, compteu que, per exemple, la Floresta, jo continuo vivint allà, no? Doncs estic, no sé, a l'Ajuntament de Sarrià al mateix temps que puc estar a l'Ajuntament de Sant Cugat. Vull dir que està a mig camí, tenint en compte que passen tots els trens, tant els de Terrassa com els de Sabadell. I després hi ha una sèrie de coses com estar a la natura, en aquests moments et trobes els porcs senglars escarbant al jardí o la ventada de l'altre dia pues, produeix un grigall increïble. I llavors en aquell moment suposava un cert alliberament i en aquests moments encara, però realment no tant, però era un alliberament del que són la gran ciutat, no? I això penso que és molt important i va portar molta gent allà.
I què creu que és, quins són els factors que fan de la Floresta i feien de la Floresta en aquell moment un lloc diferent i, per tant, un refugi per molta gent que anava per allà, que es trobava allà?
Sí, pues ja he dit, a mig camí de Barcelona... que es formi allà un grup de gent, perquè això passa, que estigués en aquell moment, i encara existeix un casino, el Casino Terruell, que es va parlar del Casal, en algun moment es van fer pues, moltíssims concerts, va venir, per exemple, bueno, molta de la gent de la Nova Cançó o d'altres cantants del Celeste, en aquell moment venien allà. Penso que el Casal va servir bastant d'aglutinament, no? Aquestes són algunes de les coses, eh? I el que he dit de la natura... Penso que és molt important.
En el vinil que ens va cedir vostè amablement, el vinil anomenat Un largo abrazo de agua, Quintín agraeix als seus veïns de la Floresta que mai s'hagin queixat, textualment, de sorolls molestos en assajos interminables. En relació a aquesta frase, que ens fa pensar que segurament hi havia moltes anècdotes amb ell, com era la relació amb el Quintín Cabrera?
Bueno, pel problema de sorolls, jo realment he viscut a la casa del costat, no he tingut problemes de so. Ho he tingut amb el veí de sota que trucava el trombó, que era molt corrent. Però bueno, la veritat és que jo personalment no sóc una persona que em molesti, ni els assajos, encara que estiguin fent el do re mi molt rato, i menys si a més pues, estan cantant una cançó que després sortirà als escenaris, no? Les veïns normalment són bona gent, tenen bona relació, continuen tenint. Concretament ell vivia com jo en una casa de 8 veïns, que no és normal a la Floresta, que són cases a vegades unifamiliars, però bueno, tenim jardí col·lectiu i tenim molta relació, vull dir, cosa que no passa amb un veïnatge de Barcelona que potser són 30 o 40 veïns, no?
Marxem un momentet del tema en relació a això que em deia de que no li molesta i fins i tot pot ser un orgull que algú assagi cançons que després pujaran a l'escenari. Suposo que sap que aquí a Sant Cugat hi ha molts problemes en relació a això, que hi ha dificultats per fer concerts, per fer música en directe tard, per les queixes dels veïns. Vostè creu que potser a la Floresta hi ha una manera de ser un pèl diferent perquè els músics puguin desenvolupar-se sense problemes? No. Perquè a Sant Cugat ja
sí, no se m'havia ocorregut. El que passa és que Sant Cugat està, trobo que exageren aquests elements, com el tema de posar cartells a la paret que semblen blasfèmies, tot això respecte a un creient, no? Que jo trobo que aquestes coses es fa un pèl massa en aquests moments, i el soroll o el so, perquè el dir soroll ja és un element valoratiu, no? Trobo que s'exagera molt, perquè la gent, en fi, ja no cantem ni a la dutxa, no? Pues menys cantem moltes vegades pel carrer, no? Jo penso que a la Floresta, evidentment, és més liberal en aquest sentit, i s'era i sembla que es continua sent, no?
En tot cas, tornem amb el Quintín Cabrera, perquè ell sempre va lluitar contra la injustícia, va ser un home solidari, un artista compromès. Què ens pot dir al voltant d'aquesta faceta del Quintín Cabrera?
Sí, bueno, era el moment aquest, no solament a la Floresta, sinó tot a Catalunya, tot l'estat espanyol, en què hi havia que lluitar contra la dictadura de Franco, en què s'acabava de produir el maig del 68 i per tant hi havia un esperit de que tot és possible, no? Possiblement a vegades coses que ara es veuen amb una... potser sembla una mica ingenuïtat, però la base era molt profundament, diguem, democràtica, en el sentit més profund, no? I llavors pues ell va participar en moltes coses, per exemple ell i la Pilar, que moltes vegades feia de manager i tal, van participar amb la lluita per la llibertat d'expressió quan el Albert Boadella va estar a la presó perquè havia fet La torna, que com sabeu era una obra feta col·lectivament, després l'han tornat a reestrenar, sobre el tema de la, en fi, de l'afusellament de la mort en Garroteville, pues de la gent del company, no company sinó company de mort en aquest sentit, del Puig Antic, que era un polonès, després va resultar que era alemany. I llavors, amb aquesta lluita per la llibertat d'expressió, ell i molta gent i tots ells, perquè ve un moment de molta solidaritat, van intervenir molt. Al mateix temps, ell estava molt clarament recolzant a partits d'esquerra. En aquell moment el PSUC, per exemple, era un partit pràcticament molt generalitzat, no? com va ser en el seu moment el Pichí a Itàlia, no? I ell molt pues, participava, a més, amb assemblees en què ell cantava, anava sempre que li demanaven, a vegades cobrava i a vegades no cobrava, que això és molt important per la gent que viu d'això, no? I va col·laborar pues, en infinitat de coses, amb la qual ell podia ser a vegades tenir la iniciativa i altres vegades pues, anar per recolzar-ho, que ja és molt per un cantant conegut, no?
I Quintín Cabrera, un home, un músic, un poeta, un periodista també, per tant,
sí.
Un home amb moltíssimes inquietuds culturals, artístiques. Mm. Suposo que això es notava en la relació directa amb ell, sent el seu veí, el seu amic, parlant amb ell,
sí.
Havies notat aquestes inquietuds immenses que tenia a molts camps artístics.
Sí, sí, molt, molt. A part de que era la casa on vivia el Quintín Pilar, una casa molt oberta, on vivia venia moltíssima gent a dormir en qualsevol moment i tal. Diré, per exemple, com record, que quan va venir el José Afonso, el cantant portuguès, autor de Gràndola Vila Morena, que va ser la cançó que va servir, diguem, de tret de sortida per la revolució dels clavells a Portugal, i en aquell moment a Gràndola Vila Morena, jo penso que en aquells moments la gent de la meva edat se la sap tot de memòria, doncs va venir anys després, no massa anys, a cantar el Grec, i després va venir a la Floresta a dormir el José Afonso, pues perquè entre ells no tenien per què anar a un hotel, no? Perquè era molt més càlid estar amb un company, etc. No?
Per tant, el que parlàvem de la Floresta, aquest lloc, potser amb que algunes característiques el fan un lloc diferent, també el convertia en un lloc on els artistes podien sentir-se a gust.
Jo crec que sí, la prova és que van passar, pues, no sé, des del Gato Pérez a l'Oriol Tramvia, que ha viscut molts anys, concretament pràcticament a sota meu, el Joan Luis Bozzo, amb Degoll de Gom, que ara viu a Barcelona i tal, però ha estat molts anys allà, inclús moltes de les seves cançons, obres, ha viscut allà, i ha vingut allà pues, el Pepe Rubianes o quantitat de gent, no? I bueno, pues, això, i molta gent, la Montserrat Roig, vivia llavors amb el Quim Sant Pere, vivia a la Floresta, bueno, que ha sigut un lloc on s'ha trobat bé, uns més integrats a la Floresta, amb l'esperit de lo que suposen algunes coses de la Floresta, que ells, clar, molta gent pot no trobar-se a gust. Per exemple, el tema hippies és una cosa que m'agradaria parlar-ne, perquè és com una etiqueta que s'ha posat a la Floresta i que encara la gent continua dient els hippies, però en realitat el moviment hippie ha desaparegut, no sé si ha desaparegut, però ha baixat moltíssim. Inclús en aquell moment, hippies a la Floresta, com a San Francisco, tal, clar. Era el moment en què hi havia les comunes, pues, a Berlín o a San Francisco, i bueno, pues, evidentment hi havia elements de comuna, de viure junts, no sempre de comunitat de béns i menys de comunitat sexual, com en altres comunes, no? Però bueno, existia un cert moviment hippie més a la Floresta que evidentment, pues, no sé, a altres llocs, no? Però bueno, són paraules, etiquetes que a vegades, com ara mateix es fa servir la paraula ocupa per referir-se a persones que podrien ser semblants.
Ah, en relació precisament a l'actualitat, creus que encara perdura d'alguna manera aquest esperit de que la Floresta se l'associa amb gent que potser no se l'associaria amb Sant Cugat Centre, per exemple?
Sí, no, això seguríssim. Això seguríssim. En algun sentit, pues, ja em sembla bé, perquè com tots els tòpics hi ha una part de veritat, no? Però moltes vegades és un tòpic molt mecànic, molt mecànic, perquè a més la tipologia de la gent s'associa a hippie, ocupa, delinqüent, drogata. És que hi ha una sèrie de coses que en algun moment i amb alguna persona poden tenir alguna cosa comú, però que en general són coses bastant diferents, no?
Per tant, en desacord amb els judicis aquests, tan sols sí, per sí. L'estètica, per la imatge...
Sí, realment em molesten, sobretot per lo que són totes les etiquetes, que les etiquetes agafen amb una persona i li pensen això, i llavors t'oblides de parlar d'ella mateix, d'en si mateix, i ja ho tens resolt, eh? Si em permets, hi ha una part de nostre home en l'Havana, del Graham Greene, que passa a l'Havana i tal, i llavors arriba una noia i li porten, és espia, bueno, està dintre de la intel·ligència anglesa i tal, i llavors li porten al gran centre de l'Havana, i allà fa un follon cridant, i llavors el company li diu: "Escolta, tu ets d'alguna manera una persona d'intel·ligència." Diu: no, si això ho faig aposta, pues perquè amb això la gent sempre dirà: qui és aquesta? Aquesta és la que va armar aquell follon al no me'n recordo el nom de la sala de festes de l'Havana, no? I llavors ja s'obliden de pensar algo més, i això passa molt amb les persones, no? Que se li dona una etiqueta hippie, ja dic, ocupa o el que sigui, i no s'aprofundeix més, eh?
Segurament tan injust com que algú de fora t'associï amb el que ara s'anomena com a pijo per ser desencuat, diguéssim.
Home, jo suposo que sí, o sigui, no em sento al·ludit perquè estic una mica lluny d'aquesta tipologia i tal, però sí que comprenc que per moltes persones ha de ser molest. Ha de ser molest, pues, perquè és tan automàtic que una persona, perquè visqui a Sant Cugat, no té per què tenir res de pijo, no?
Ja per últim, tornant a en Quintín Cabrera, m'agradaria saber què voldries destacar d'ell, com voldries que se'l recordés, quina és la seva faceta que et va impactar més, el que creus que és més remarcable d'aquest músic, poeta, periodista, cantautor, artista, el Quintín Cabrera.
Home, jo, per exemple, una cosa que és la constància amb la seva professió. Evidentment, és una persona que, tot i que ara era molt més conegut que en aquell moment, i sobretot perquè aquí no vivia aquí, no? Però ha tingut sempre un interès per divulgar la cançó, les seves i la dels altres, no? Això és una cosa. Després, la cosa de ser un cantó popular, amb el sentit de que és un home del poble, que se sentia home del poble, home internacionalista, uruguaià, català, però que al mateix temps valorava Uruguai i Catalunya, no? I una persona que en tots els sentits s'ha perdut molt amb ell, no? Havent-se perdut ell, eh? Ara últimament es va publicar per internet unes cartes versificades que estan amb l'estil del Martín Fierro, que per exemple diu, o sigui, concretament el tema del pulmó, no? Que és una cosa bastant, bastant terrible, perquè va estar esperant molt temps un pulmó per poder el trasplantament, no? Però llavors,
si no m'equivoco, sí, feia cartes en vers als seus amics sobre,
això mateix, sobre això
com
mateix
anava el seu,
sí,
procés, no?
Per exemple, sobre el pulmó diu: les pedí a los reyes magos, es verdad que son los padres, que por poco que les cuadre se pasen por estos pagos para aliviar malos tragos, trayéndome ese pulmón. Pero reyes, reyes son, y yo soy republicano. Como ven, asumo, hermanos, hasta esta contradicción.
Per tant, amb sentit de l'humor.
No, tenia molt sentit de l'humor i té aquesta mètrica del Martín Fierro o semblant, no? Que trobo molt agradable, no?
Un aspecte que jo volia comentar, que tot i ser reivindicatiu, tot i lluitar contra la injustícia, jo almenys quan l'he escoltat li he trobat aquest punt àcid, aquest punt de sentit de l'humor que molts cops es perd quan estàs reivindicant quelcom, doncs et centres tant en el que reivindiques que hi ha molta gent que no és capaç de prendre-s'ho tot amb una mica d'humor, i jo sentint el Quintín Cabrera sempre ho he pensat, aquestes cançons, que conserva aquest toc d'humor que fa més agradable, diguéssim.
Sí, no, estic d'acord que a vegades hi ha un tipus d'esquerrà quadrat que simplement sembla que repeteix frases dels grans autors, però que un, quan parla, parla un, no parla per la seva boca ni ningú, no? Ni el secretari d'un partit, ni Carlos Marx, ni res, no? I ell realment tenia a més un sentit de l'humor, i bueno, potser el fet mateix de la seva procedència i haver viscut molt a molts llocs del món, això també atreu una certa actitud, no? Negativa.
Doncs bé, Jaume Rodríguez, per part nostra, està molt bé. Si vostè té vol, si creus que t'has deixat alguna cosa al tinter sobre ell, sobre en Quintín Cabrera, sobre la Floresta, sobre aquella època, qualsevol cosa,
sí,
doncs ara és el moment, endavant, si vols comentar qualsevol cosa més.
Sí, estava pensant en una anècdota que ell, quan ja vivia a Madrid, jo vaig estar a Madrid, de tant en tant vaig, i passo novament pel Círculo de Bellas Artes, que com sabeu és una entitat molt, molt important a Madrid, està al costat de la Cibeles, que alguna vegada, quan va haver tota la campanya contra l'Estatut i contra Catalunya, algú va dir de fer un gran acte al Círculo de Bellas Artes, que penso que és un lloc molt obert, doncs vaig anar a veure, perquè feien un homenatge a l'Ovidi Montllor, que estava la Isabel Clara Simó, estava la Maria de Marbonet, el José Luis Borau com director de Furtivos, en fi, l'Esther Formosa, que és la filla del Feliu Formosa, etc. Jo vaig anar com a espectador, perquè estava de pas a Madrid, doncs Casualment me'n vaig trobar, com a espectador també, el Quintín. El que em va agradar, per diverses coses, una que anés amb un acte sobre català o sobre la cançó catalana que no havia perdut, va parlar amb la Maria del Mar, etc. No? I una altra cosa és que una persona pues, bueno, que és coneguda i és pública d'alguna manera, que també vagi als jocs com a espectador, cosa que de vegades no passa. És que la gent, quan fa una cosa i és coneguda, ja deixa de ser espectador i sempre és actor, diguem, no?
Per tant, humil, sí. També podem dir, Quintín Cabrera.
Sí, humilat amb aquest sentit que jo dic, no? Mm.
Sí. Doncs Jaume Rodríguez, veí sí. I amic de Quintín Cabrera, que ens va deixar el passat 12 de març. Moltes sí. Gràcies per seguir-nos bueno. El seu vinil, per explicar-nos el seu testimoni pues... i la seva relació amb ell.
Vale, doncs gràcies a vosaltres, i que és divulgar a moltes persones que a vegades no són conegudes o ja no són recordades.
Doncs nosaltres marxem amb la música de Quintín Cabrera. Entre el seu llegat artístic ens deixa aquesta cançó d'homenatge al seu barri, que com ell diu no és ni barrio ni pueblo, aquesta cançó.
Sí, és un element molt important que ara sentint-lo en la regla. Mi pueblo, que no és un pueblo, que no és un barrio, a vegades a la Floresta realment no sabem com dir-li, si poble no és, barri pensem que tampoc... I població a vegades és una forma una mica vaga, però que...
Per tant, el Quintín en poc temps, o en el temps que va ser-hi, va saber captar com la resta floristana, sí. L'essència del que
sí,
era la
sí,
floresta,
sí,
no?
Sí, això mateix.
Doncs ens acomiadem amb aquesta cançó de Quintín Cabrera, d'homenatge al seu barri, al seu poble, a la seva població, no trobem l'etiqueta correcta. Us deixem amb Quintín Cabrera i La Floresta.
Mi pueblo que no sea pueblo, es un barrio pero que no es un barrio, es solo una estación de tren perdida, montañas y colores de árbol. Por aquí pasaron los romanos y los monjes de San Juan pasaron, buscando caracoles y conejos, que por siglos este bosque han poblado. Los trenes siempre están averiados, mas protegen la unión de la familia, dejan de funcionar exactamente cada noche justo a las 10:30. La luz del teléfono y el agua, sin el menor aviso son cortados. Y como no hay derecho al pataleo, esto le da emoción a los veranos. La lluvia, amiga de los pinos, si llega se queda como en casa, perdura en la humedad que se mastica, en el aire de las zonas más bajas. Es hermoso mi pueblo, La Floresta, aunque no sea pueblo ni sea barrio, hermoso por el viento y los vecinos, y a pesar de los trenes y su horario.